i benvinguts una nit més al Pòdium. Avui comencem el primer Pòdium del 2014 i ho farem repassant el que ens ha deixat aquesta primera jornada de l'any. Bona nit, Laia.
Bona nit, Maite.
Et sembla que comencem ja amb el sumari?
Som-hi.
En futbol?
L'any ha començat malament, tant pel Club Esportiu Sant Celoni com per la penya barcelonista. Tots dos han perdut per la mínima.
En bàsquet?
El sènior femení del Club Bàsquet Sant Celoni ha perdut aquesta primera jornada del 2014, però ha deixat bones sensacions. El sènior masculí també ha perdut i ho ha fet contra un rival directe.
En hoquei?
Victòria per la mínima del Club Patí Sant Celoni, Laboratoris Feltor i les noies, que han perdut també per la mínima.
En futbol sala?
El futbol sala Baix Montseny ha perdut 1-3 a casa davant el Lliçà de Vall.
I en poliesportiu?
Doncs com sempre repassarem els resultats del voleibol i també ens acompanyaran aquí a l'estudi el Club Hoquei Línia Sant Celoni.
Comencem repassant el futbol i ho fem parlant del Club Esportiu Sant Celoni, que aquest cap de setmana ha perdut a casa per la mínima 2-3 contra l'Atlètic Vallès. Amb aquesta derrota, el Club Esportiu Sant Celoni se situa a la 8a posició amb 23 punts. Com cada setmana ens fa la crònica l'entrenador del primer equip del Club Esportiu Sant Celoni, Antonio Navas. Bona nit, Antonio.
Bona nit.
Aquesta setmana què ha passat? Perquè teòricament anàveu guanyant 2-0 i en pocs minuts us van capgirar el marcador, no?
Sí, efectivament. Anàvem guanyant 2-0 i mira, tant en Marc com jo, inclús el president que estan allà, ho veiem que el partit, si no havia una cosa que fos anormal, mira, se'ns va posar de cara. Teníem 2-0 i jugant bé i un partit que van tenir moltes ocasions, no? Comprensiblement, doncs mira, ens van fer el 2-1 en una errada de marcatge i a partir d'aquí, doncs bueno, després van haver-hi una sèrie d'incidents. Amb aquests incidents ens van expulsar un jugador i després va haver-hi una falta al mig del camp, una falta que en condicions normals no ens van de fer, quasi ja et dic, fregant al mig del camp. Porter nostre no... Tampoc estava on tenia que estar, a la porteria, no sé el per què. Estava despistat, no estava a la porteria, va llançar un jugador a l'Atlètic Vallès i va fer l'empat.
Sí, que amb tota la sèrie d'expulsats i això es va baixar una mica el ritme, la gent es va desconcentrar i...
No, la gent se va desconcentrar i va ser el que va passar. Vull dir, en condicions normals, el partit tal com anava ho tenien que guanyar, és que va ser una cosa que no va ser normal. I després ja molts minuts ja passant de l'hora en el descompte, perquè van haver-hi una interrupció, van haver-hi uns incidents i això, doncs mira, una falta innecessària que no la tenien que fer al bord de l'àrea va propiciar que un jugador posa un xuter i un xuter també, el porter estava una mica descol·locat, el porter nostre, i li van fer el gol. I ja no van tenir temps de reaccionar, sí que van fer una arribada a porta, un penal clar, dintre de l'àrea del Vallès, l'àrbit no ens ho va pitar, i a partir d'aquí, doncs mira, va acabar el partit. És un partit, va ser un partit, ja et dic, l'últim 25 minuts, molt estrany, coses que dues errades, però errades que no es poden cometre, i això ens va costar de que no sumessin. Vull dir, coses a nivell individual, no per joc ni per res, sinó que l'equip va estar bé, va jugar bé, va estar 70 minuts que va jugar molt bé, inclús van passar del 3-1 al 2-2, la jugada aquesta que ha sigut mig del camp, i mira, vam estar, però jo feia molt de temps que no havíem partit amb tanta desconcentració. Estàvem més pendents del que passava fora, els jugadors, que això és el que no es poden permetre, i els ho parlarem, no?, de que no pot ser que estem jugant un partit de futbol i per una pica baralla que hi ha a la grada, en moments puntuals, doncs ens desentéssim del futbol. I això no pot ser. I això ho tenen que veure ells, perquè això no tenia res que veure amb el futbol. Clar. Llavors, quan surten, saben que te poden dir qualsevol cosa, però ni te pots autoexpulsar, ni pots entrar en polèmiques amb els altres jugadors ni amb el públic, perquè llavors doncs passa això, que estàs més pendent de les altres coses, se't perden els papers en el camp, no te situes, no estàs situat, estàs més pendent del que et diran i va ser un partit que així es va acabar.
Clar, la llàstima és això, que us van afegir 10 minuts i us van marcar el 2-3 en el minut de descompte.
Sí, ja passa, jo en el temps que vaig mirar, sí, pues seria cap allà al 97 o 98.
Sí.
Sí, sí. Ja, ja et dic, hem passat ja, però el temps molt afegit. I clar, llavors estàs nerviós, no estàs per tot el que ha passat i no estàs centrat en el que tens que fer.
Clar. Doncs, bueno, Antoni, moltes gràcies. Esperem que la setmana que ve tot vagi bé i ens expliquis una victòria.
Vale, a vosaltres.
Vinga,
gràcies, eh?
Bona nit. I seguim amb futbol i ara passem a parlar de la penya barcelonista, on aquest cap de setmana jugava al camp del Polinyà i també va perdre per un gol de diferència, 2-1. Amb aquesta derrota, la penya se situa a la 13a posició amb 17 punts i a 3 punts de la zona de descens. Saludem com cada setmana en Roger Puigvert, segon entrenador de la penya barcelonista. Bona nit, Roger.
Bona nit i bon any. Bona nit.
Igualment, Roger. Aquesta setmana no ha pogut ser.
No, no, no. Partit vam jugar diumenge al matí al camp del Polinyà, al camp de Sorra. Un partit de la zona baixa, tant ells com nosaltres estem més avall del que voldríem estar qualsevol dels equips que estem en aquest grup. I res, un partit de la zona de baix amb potser poc futbol, pel camp que era i per la necessitat de fer punts, amb molt poc futbol, moltes pilotes llargues buscant contraatacs, buscant errors defensius. I res, la primera part ja entràvem al vestuari perdent 1-0 fruit d'una falta lateral que ens van marcar de cap. I llavors a la segona, amb més ganes i més arribant a porteria, vam tenir una desgràcia que vam fer un error amb el 2-0 que ens van marcar i fins al minut 80 no vam marcar nosaltres el 2-1 i ja va ser molt difícil poder empatar i emportar-nos algun punt de Polinyà. Per tant, ara el Polinyà ens empata 17 punts com tenim nosaltres i bueno, anem donant vida als que haurien de no tenir tanta de vida.
Esclar. I és el que he mirat, que al minut 86 vau marcar vosaltres, poder l'equip va estar una mica adormit durant tot el partit i es va despertar als minuts finals?
No. El que passa és que són aquests partits que tens més por que et marquin un gol que no marcar el gol, i llavors és això el que deia, no? Molts contraatacs, intentar estar molt segurs a darrere perquè sobretot no et marquin un gol, intentar que quan arribis, les vegades que arribis en claretat, i clar, amb un 2-0 ja és difícil igualar. Nosaltres sabem que els partits fins al minut 90, ja ho has vist que passa el Sant Solà, que et poden allargar molts minuts al partit. Sabem que els partits no es poden acabar mai fins que pita l'àrbit i, bueno, crec que el Fesor, al minut 80 i pico, volíem marcar el segon gol, però durant tot el partit teníem ganes d'emportar-nos els 3 punts, no vam anar pas a aguantar el 0-0 ni molt menys. El que passa és que quan estàs allà baix el que sí que trobes a faltar és la falta d'encert dels nostres jugadors. I
clar,
això fa que bueno, si et marquen dos gols és difícil apuntar un partit, més a casa seva.
Clar, i a més jugant un camp de terra que encara dificulta més el joc.
Sí, sí, és una, no és una excusa, però sí que és veritat que la sorra no, ni a nosaltres ens afavoreix ni a ells tampoc, eh?
Clar.
Però ells, clar, cada 15 dies hi juguen i entrenen. Nosaltres aquesta setmana vam entrenar al camp de sorra de les instal·lacions municipals de Can Sants per habituar-nos una mica, però no només és el factor de la sorra, sinó que hi ha altres factors. I, bueno, mira, de vegades es guanya, de vegades es perd. Portem, bueno, és la segona derrota d'aquesta temporada fora de casa, que tampoc no és cap drama,
no.
Però sí que és veritat que si haguéssim arribat als 20 punts aquesta setmana, ens enxufàvem a un grup amb 5 o 6 punts, pots estar del quart en el 12, hi ha 4 o 5 punts de diferència, que és aquí on hem d'estar la penya. I on després del derbi d'aquest dissabte, que juguem un derbi contra el Palau a casa, volem estar amb els 20 punts aquests a veure ja on ens posem. Això sí que ho tenim clar.
És això del que anava a parlar. La setmana que ve jugueu derbi contra el Palau Tordera, últim classificat. I doneu importància que sigui l'últim classificat o és un partit més?
No. Tenim tot en contra. En contra perquè el Palau ha perdut aquesta setmana, en contra perquè és l'últim, en contra perquè és un derbi, i això implica pues, preparar-te els entrenaments d'una forma una mica més intensa del normal. I a favor el que tens d'això d'un derbi és que els jugadors no fa falta motivar-los de cap manera perquè ens coneixen tots i bé, si guanyem aquests 3 punts, no dic que el Palau perdi la categoria per culpa nostra, però sí que diem que els deixem bastant tocats quan acaba la primera volta amb aquests 13 punts que tenen ara, crec recordar.
Sí.
I nosaltres amb 20 punts que ens enxufem a la zona del grup del mig. És bàsic, 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 ni empatar. O sigui, és bàsic no només fer 3 punts, sinó que fer 3 punts i agafar moral pels nostres jugadors. Vull dir, aquesta setmana s'ha d'entrenar molt bé, s'ha de preparar molt bé el partit, s'ha de conscienciar tothom que no és un partit de vida o mort perquè queda una segona volta i nosaltres l'objectiu que teníem era acabar la primera volta amb 25 punts, no podrà ser de cap manera, però si acabem la primera volta amb 20 punts des que en el primer any a tercera amb nanos joves, home, tampoc no és que hàgim d'estar molt enfadats.
No, podeu estar orgullosos, i tant.
I tant, i tant, molt orgullosos estem de l'equip, això segur.
Doncs molt bé, Roger, esperem que cantem una victòria la setmana que ve i que la penya se situï a mitja taula, que és on ha d'estar.
I tant que sí, gràcies, Maite.
Bona nit.
Vinga, bona nit, que vagi bé.
I un últim apunt en futbol, i parlem de la Batllòria, que aquesta jornada ha perdut 1-2 al camp del Sant Hilari i segueix a la part baixa de la classificació del grup 29 de quarta catalana. Si et sembla, Laia, repassem ara sí la resta de resultats.
Comencem amb els de la penya barcelonista Sant Celoni. Arenys de Mar 5, Juvenil B 0, Cadet A 3, Palau Tordera 2, Vilamajor 6, Infantil B 0, Alaví D 0, Vigues 10, Alaví C 9, Martorelles 2, Benjamí C 1, Sant Manat 3, Prebenjamí A 5, Santa Eulàlia de Ronçana 0, Parets B 6, Prebenjamí 0, Prebenjamí C 1, Parets 3, Oar Vic 0, Femení Petit de la Penya Barcelonista 0. Més resultats: Juvenil A 5, Penya Barcelonista Sant Just 0, Infantil A 2, Penya Blaugrana La Roca del Vallès 2, Alaví A 7, Vilamajor 1, Alaví B 5, Vilamajor 7, Benjamí A 3, Escola de Llavaneres 3, Benjamí E 10, Almetlla del Vallès 1. Anem ara cap als resultats del Club Esportiu Sant Celoni. Penya Blaugrana de Gualba 3, Infantil A 1, Granollers 6, Alaví A 3, Caldes de Montbui 7, Alaví B 1, Vilanova del Vallès 1, Prebenjamí A 3, Victòria dels Veterans per 1 a 5 al Camp del Segur. I més resultats del Club Esportiu Sant Celoni: La Torreta 3, Cadet A 1, Canovelles 2, Cadet C 5, Vic 4, Infantil A 1, Mollet 7, Benjamí A 5, i acabem amb el resultat del Femení Cadet Infantil 1, Cabrera 6. Comencem el bloc de bàsquet parlant de la derrota important del sènior masculí. Van perdre a casa amb el Casanenc, rival directe a la classificació. El Casanenc es va imposar per un ajustat 57 a 62, 5 punts de diferència. Gràcies a això, però, el Casanenc es situa a tercer a la taula i deixen el Sant Celoni en una quarta posició. Escoltem la crònica del partit que ens fa l'Àlex Pérez, coordinador del Club Bàsquet Sant Celoni.
Sènior masculí, partit molt disputat, amb un equip doncs, de la nostra zona. Un partit doncs, que amb moltes facetes del joc vam dominar i vam controlar, però que els petits detalls i la precipitació en certs moments fa que sortís en contra, tot i la bona imatge i la possibilitat d'estar disfrutant durant els 40 minuts. Bueno, partit que ens deixa o ens continua deixant en una zona alta de classificació amb la perspectiva posada a la segona volta, ja que és una categoria molt igualada i que els partits a casa, tot i que seria important guanyar-lo, doncs s'haurà de mirar de rescatar els possibles fora de casa.
I el femení comença l'any igual que el va acabar, amb una derrota. Això sí, amb bones sensacions. Les noies han perdut, però ho han fet per 90-81 a la pista del Roser, que atenció és el quart classificat. Recordem que les noies estan a la part baixa de la classificació amb només dues victòries. També és l'Àlex Pérez qui ens explica com va anar aquest partit.
El centre femení, tornant de les vacances, un partit amb un rival complicat, i a més a més una pista força complicada també. Un marcador molt característic, ja que va ser un marcador a molts punts. Aquí va ser el nostre principal problema. Vam estar bastant sòlides en atac, bastant acertats també en atac, com denota els 80 punts fets, però també alhora doncs, el fet de deixar 90 punts ja fa doncs, que l'equip i la pista sigui complicada, però poder sobretot el partit amb tanta notació encaixada doncs encara ho feia més. Ja et dic que partit molt seriós ofensivament, amb un gran encert, però que la dificultat de no poder defensar la situació i anotar els punts doncs fa que tinguem una bona imatge, però una derrota més amb un equip doncs, de la zona alta de classificació.
Repassem la pròxima jornada de bàsquet dels primers equips del Club Bàsquet Sant Celoni. Els nois visiten dissabte la pista del bàsquet Arbúcies en el darrer partit de la primera volta. Partit molt important perquè l'Arbúcies té 8 victòries, una menys que el Sant Celoni, per tant és molt important aconseguir els dos punts per seguir al davant de l'equip de la Selva. Les noies tenen diumenge al pavelló 11 de setembre d'aquí Sant Celoni un partit de màxima rivalitat. S'enfronten al Granollers a 2:15 del vespre. El Granollers és ara a mitja taula, a la novena posició concretament. Per tancar el bàsquet, repassem els resultats que ens ha deixat aquesta jornada, Maite, encara sense competició dels equips més petits.
Doncs sí, els equips de premini infantil juguen dues competicions a la temporada, la fase prèvia fins a Nadal, i llavors les juga la fase regular, que comença ara el proper cap de setmana i s'allargarà fins al juny. Per tant, els equips comencen la propera setmana aquesta segona part de la temporada. Ara sí, repassem els resultats. Victòria a casa del Sot 25 masculí contra Lliçà de Vall per 72-47. Victòria del Sot 21 masculí a la pista del Cornellà per 53-60. Derrota per la mínima del júnior femení a la pista del Montmeló. Les salonines han perdut per 52-49. I derrota també del júnior masculí a la pista del Canovelles per 72-53. I seguim al pòdium i ara passem a repassar la jornada d'hoquei, on aquest cap de setmana hi ha hagut victòria per la mínima del sènior masculí davant del Tona. El resultat final va ser de 6-5 a favor, com dèiem, dels salonins. I escoltem el resum i crònica que ens fa del partit el seu entrenador, en Jordi Paitubí. Bona nit, Jordi.
Bona nit.
Què tal va anar el partit?
Bueno, va ser un partit que a priori esperàvem molt més fàcil, perquè ja que el seu camp va ser un rival una mica fluixot, però aquí es veu que va venir reforçat amb l'equip, jugadors del seu equip júnior, que tenen un júnior bastant bonet, i ens va costar. Ens vam encarregar molt ràpid perquè el segon dos ja guanyaven per 1-0. Ens vam ficar fins a 2-0, a partir d'aquí ens van anar remuntant, ens van passar al davant, i vam arribar, em sembla que era l'últim minut, amb empat així, i una jugada afortunada, bueno, afortunada, suposo que ens la guanyaven perquè ens la mereixíem, que portàvem tot el partit anant nosaltres al carro, i a l'últim 30-40 segons vam marcar el gol de la victòria.
Sí que
ens va costar moltíssim.
Va ser molt disputat el partit.
Sí, perquè a més va ser un partit aquest que dius, hem jugat bé, i no és allò que dius a vegades, que no hem fet res, hem jugat bé i ens ha costat, vull dir, el rival estava molt més fluixet i sí que vam tenir molta mala sort a porteria perquè vam fallar moltes contres de 2-1, però bueno, ells també van fer 2 o 3 pals de xuts exteriors, però bueno, jo crec que pel partidet que vam fer ens ho mereixien, tot i que el rival, ja et dic, aquesta vegada va dos jocs per sota nostre, però quan vam anar allà era un rival, jo vaig veure bastant fluixet, i aquí no era pas el mateix.
I ara esteu a la cinquena posició i la setmana que ve jugueu contra el primer, el Folgueroles. Com afronteu?
Jo crec que és el partit, a priori, bueno, no et diré que és impossible guanyar, perquè tots es poden guanyar, però és l'únic equip que veritablement, tot i anar-hi en sèrio, sortir-te un nou partit i això, tenen un equipàs, han fet un equip molt reforçat aquest any perquè volen pujar de categoria com sigui, i jo crec que hi ha bastanta diferència, vull dir, estan fent el que nosaltres havíem fet fa un parell d'anys enrere, i hi ha bastanta diferència, per, almenys per com anem nosaltres aquest any.
Doncs molt bé, Jordi, esperem que la setmana que ve guanyeu contra el líder i ja ens ho explicaràs. Molt bé, Jordi, bona nit.
Bona nit.
I en categoria femenina, les noies han perdut per un únic gol 5-4 a la pista del Manresa, tercer classificat. Les salonines, que ara mateix són setenes, visiten la pròxima jornada a la pista del Navarcles, últim classificat de la Lliga. El Sant Celoni a la primera volta ja va guanyar el Navarcles per 4-2.
El futbol sala Baix Montseny ha començat l'any amb derrota 1-3 a casa davant el Lliçà de Vall, que és un rival directe a la classificació. Després d'aquesta jornada, el futbol sala Baix Montseny ocupa la sisena posició de la taula amb 16 punts. Concretament, té 5 victòries, 5 derrotes i un empat. Això els ha complicat una mica perquè ara el Lliçà de Vall els avança amb 6 victòries. En cas de que el Sant Celoni hagués guanyat, doncs haguessin sigut ells els que haguessin ocupat la cinquena posició. La pròxima jornada, aquest proper cap de setmana, l'última de la primera volta, el futbol sala Baix Montseny visita la pista del Sant Iscle de Vallalta, que concretament és 11è a la classificació, amb 9 punts. Maite, quins altres resultats ens ha deixat aquesta jornada de futbol sala?
Doncs mira, empat del juvenil contra el Masnou Interdinàmic, 1-1, empat a 4 de l'infantil contra el Lliçà d'Amunt, victòria del cadet contra el Palau Solità i Plegamans per 5-9 i derrota de l'Alaví contra el Castellà per 2-0.
En voleibol, les sèniors han començat amb bon peu aquest 2014 amb una victòria a casa davant l'ABAP Girona. Les salonines van guanyar 3 dels 5 sets disputats, 26-24, 25-23, 16-25, 15-25 i l'últim 17-15. Ara, actualment, les sèniors que juguen a tercera catalana ocupen la setena posició de la taula amb 3 punts. Victòria també de les infantils davant l'IES Marina amb els 3 sets guanyats, 12-25, 11-25 i 10-25. Les infantils són primeres de la classificació amb 10 punts. També van guanyar les alevins a la pista del Vallbona Nídia per 2 sets a 1, 25-9, 13-25 i 25-26. Les alevins són sisenes amb 5 punts. A les juvenils, en canvi, van perdre a casa davant el voleibol Castelló d'Empúries. El Sant Celoni no va ser capaç de guanyar cap set. Els van perdre per 11-25, 20-25 i 24-26. Les juvenils són ara vuitenes a la taula amb 10 punts. Ara, per encetallar aquesta part final del pòdium d'avui, saludem en Miquel Sancho. És membre de la Federació Catalana de Patinatge i president del comitè del Hockey Línia. Per què l'hem portat avui aquí? Doncs perquè té molta relació amb el Club Hockey Línia Sant Celoni. Miquel, bona nit.
Hola, bona nit.
Tens molta incidència en que aquí a Sant Celoni hi hagi un club de Hockey Línia. Potser ara no estàs implicat molt directament, però sí que els teus tres fills sí que són els que van impulsar aquest club.
Sí, efectivament. Vull dir, d'una manera, partint d'una idea meva, de que actualment es pot fer un club d'una manera més fàcil que no pas era abans, doncs un d'ells, que és molt aficionat al hockey línia, és entrenador també, i vam dir, bueno, doncs fem un club, el porteu vosaltres, i d'alguna manera jo els estic ajudant en la gestió i en la promoció de l'esport.
Això va ser aproximadament el 2009-2010?
Sí, 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 sobre aquesta data, sí, sí.
Per què un club de hockey línia? Perquè tu antigament també havies estat, eres membre de, i vas ser fins i tot president del club de patinatge d'aquí a Sant Celoni. Per què decideixes impulsar els teus fills o dir, va, anem a fer un club de hockey línia aquí a Sant Celoni?
Perquè és una modalitat que no està extensa, és poc coneguda, i per mi aporta un element també de seguretat física. A més, la pràctica d'aquest esport és molt diferent a la del hockey tradicional, no tenen pràcticament res a veure. La posició del hockey línia del jugador és una posició dreta, no és la d'anar a mig ajupit, amb la qual cosa, a més, les proteccions que porta són molt fortes, casc, petos, no molt protegit, el risc de lesió és molt baix, però no solament per això, sinó senzillament perquè és un esport diferent, perquè la gent pel carrer es practica bastant, ara potser una miqueta menys, i la gent li agrada patinar, llavors era una alternativa més que qualsevol altre esport que pugui haver-hi de rodes, no? Que és d'alguna manera, des de la Federació Catalana, el que intentem impulsar. La pràctica de totes les modalitats esportives.
Hi ha tres diferències principals amb el hockey normal, que una és l'estic, per això ens sí, comentaves ara la posició d'anar recte i no anar ajupits. Això vol dir menys mals d'esquena?
Sí, però no és aquest potser. El problema, menys lesions, venen als porters. Els porters de hockey tradicional, com sabeu, estan sempre ajupits. La majoria acaben amb problemes de genoll. El patiment és diferent.
El porter de hockey línia
va dret. Està dret. Encara que en algun moment es pot agenollar, però agenollar no és la posició ajupit com van els de hockey tradicional. Dret.
Després els patins, el hockey, per això es diu hockey línia. Imagino que són patins de quatre rodes
són
en línia.
Són patins de quatre rodes en línia, molt similars als que pots trobar per fer una patinada per carrer.
Això en dificulta més el patinatge, no? Perquè amb les quatre rodes, els patins normals,
bueno,
no és més senzill aguantar-se l'equilibri.
És més fàcil patinar, sí? I s'aprèn abans a patinar sobre quatre rodes en línia que no pas sobre les quatre rodes paral·leles, que seria el hockey tradicional.
Sí, fa anys que no patino, sí, però ara em fan posar uns patins de quatre rodes i potser cauria una mica. I després un altre és el casc. Per
aquest
què
és
el
un
casc?
Element, és un element important, inclús no solament el casc, sinó la protecció facial amb reixa o amb visera, màscara. Per què? Bueno, perquè aquest esport ve del hockey gel, el contacte és molt més fort que no pas amb un hockey tradicional, i el vidre del hockey gel es fa servir la mateixa indumentària que es ve del hockey gel. Les proteccions són les mateixes, tant el porter, inclús l'estic. L'únic que canvia d'una a l'altra és que un va amb patins amb cotxilla per gel i el que és la pastilla, el puc o l'element que es fa servir per marcar gol.
Mm-hmm. O sigui, totes les proteccions aquestes que porta de més el hockey línia és el que el fa un esport més segur.
Sí.
Tot i que és més dur.
Tot i ser més dur, sí, sí, sí. El jugador està molt més protegit. De fet, en el hockey tradicional hi ha hagut sempre l'eterna discussió, ja fa molts anys, de si els jugadors poden portar casc, no poden portar casc. És molt difícil. És molt difícil perquè el casc dificulta la visió lateral o la visió perifèrica del jugador. El nas ajupit no veu en el seu entorn. En canvi, en el hockey línia, com que vas dret, et permet veure perfectament la posició dels teus companys a la pista, la situació de la porteria, tot, molt més que no pas en el hockey tradicional. Hockey tradicional, jugar-lo dret no es podria. No es podria.
De moment ara no competiu?
No, estem en un període de formació, de captació, de pares, mares, sobretot, que ens vulguin ajudar i que vulguin empènyer aquest nou club i que, a més, també poden patinar. Vull dir, és un esport on es patina familiarment. Almenys molta gent que en la seva joventut ha estat patinant i que ara són grans i tenen fills i els porten, també poden patinar amb els seus fills.
Quan us entreneu?
Entrem els divendres a l'Escola Pallarola. En principi havíem estat a la pista de patinatge, però els diumenges eren els horaris. Clar, ens hem d'adaptar una miqueta els horaris que ens queden lliures. Llavors, gràcies a la col·laboració amb l'Ajuntament, ens van facilitar l'Escola Pallarola, tant tenim la pista exterior com el gimnàs on poder fer els entrenaments, els dies de pluja.
Quanta gent sou ara mateix?
Uns 17 nens i nenes.
I ara, aquest Nadal, heu muntat una pista aquí a la plaça de la Vila durant les festes de Nadal, que em sembla que heu fet en col·laboració amb la Federació Catalana.
Sí, correcte.
I han passat més d'un centenar de nens, que és una xifra,
sí,
imagino que és molt bona.
Vaig comptar, sí, entre 120 i 130 nens i nenes. Les nenes patinen molt, és un esport.
Després ho comentarem, això. Em sembla que hi ha moltes nenes aficionades al hockey línia.
Moltes, moltes. Doncs sí, en col·laboració amb la Federació Catalana de Patinatge, que ens van facilitar tot el que és el transport de tot aquest material, vam aconseguir també la superfície de terra, que és l'esport curt, que és la superfície ideal per la pràctica de la hockey línia. No és tan vàlida pel hockey tradicional, perquè és una superfície molt dura, i vam muntar-lo aquí a la plaça de la Vila com a acte de promoció i una manera també de col·laborar amb les festes de Nadal, perquè la mainada d'aquells dies no tenen activitat escolar i bueno, on es podia vindre a patinar tranquil·lament en allà de forma gratuïta, qui portava els seus patins podia patinar i si no, doncs des de la federació en deixàvem uns perquè també poguessin patinar els nens i nenes que s'acostessin.
Una manera de promocionar aquest esport, perquè potser el comentàvem ara a micròfon tancat, que el hockey normal no és en si el que us fa competència, sinó que és la varietat d'esports i principalment el futbol i el bàsquet. Una manera doncs, que els nens hagin pogut provar, potser algun s'anima, no?, a venir a jugar a hockey.
Sí, tot i amb això no vam fer una activitat pròpiament de hockey. La idea era que la gent patinés. Ens era igual que vinguessin uns patins o d'uns altres. No era aquesta la finalitat de hockey. De fet, no es va fer cap activitat que sigués d'hockey. Senzillament, el que es va fer va ser una promoció en si de patinatge, oberta a qualsevol altra modalitat de patinatge. És igual que siguessin d'artístic, de hockey tradicional, és igual. L'únic que sí que no hi ha, inclús es va fer freestyle, amb un xicot que col·labora també amb nosaltres, en Sergi, que havia sigut corredor de patinatge de velocitat i aquest any ha vingut a col·laborar amb nosaltres i ell també li agrada molt el freestyle i al centre de la plaça vam posar uns cons i es va fer freestyle per qualsevol que volia fer-lo, no? Aquesta activitat, en aquest sentit, també està prevista fer-la en col·laboració també amb l'Ajuntament, que d'aquí dos mesos o tres, potser algun diumenge, també farem activitats de patinatge aquí a la plaça de la Vila, però ja sense la tanca i amb el terra que hi hagi allà a la plaça. No?
Doncs ens ho apuntem i ja avisarem els nostres oients per si volen venir a fer freestyle a la plaça de la Vila. Una mica el problema potser que us trobeu, com molts clubs, és el tema econòmic per tirar endavant. Com el porteu, aquest tema?
El tema econòmic, de moment, fins ara, no és un problema perquè no estem en competició oficial. El problema sortirà el moment que entrem en competició oficial, perquè les despeses són molt més altes, no? Sobretot el que és el tema d'arbitratges i quotes federatives. Però, en principi, no és un problema. En principi, no és un problema. Inclús es dona moltes facilitats, perquè el que ens interessa és que vingui gent i que la gent faci esport. Que provin, vull dir, no s'obliga ningú, evidentment, no? I, com deies tu molt bé fa un moment, la competència que tenim no és el hockey tradicional, sinó que són les altres activitats que hi ha esportives, que són moltes, i em sembla molt bé, no?
Us heu marcat algun objectiu per començar a competir?
No, anirem mica en mica, anirem fent, no hi ha pressa. L'activitat es pot contemplar també com una activitat de lleure, o patinatge. De fet, a Barcelona es fan patinades a les nits per Barcelona i és una cosa que també s'havia plantejat alguna vegada fent aquí. El club organitza la patinada per la Festa Major també. Bueno, és una activitat lúdica, esportiva, que es pot fer perfectament, com comentàvem, pares i fills. Vull dir, no hi ha cap objectiu ni cap plantejament. Quan tinguem la gent adequada i quan tinguem els nens formats, llavors entrarem en competició.
I em sembla que hi ha pocs equips realment que competeixin, és a dir, es concentren tots a la província de Barcelona i n'hi ha pocs.
N'hi ha 12, senzillament només n'hi ha 12. I, curiosament, a poblacions, a excepció d'Igualada, Igualada-Premià, els altres llocs són poblacions, Rubí, Castellbisbal, Sabadell, llocs on no hi ha hoquei tradicional. Igualada sí, però Igualada conviuen tots dos perfectament, són dues entitats independents, que és el mateix que es pretenen aquí, i no hi ha cap problema en aquest sentit.
Tot i ser pocs equips, crec que el nivell és molt bo.
El nivell és molt alt, perquè aquest esport s'ha nodrit en els seus començaments del hoquei tradicional, on Catalunya és número 1 a tot el món, no cal dir-ho, i alguns esportistes que en lloc de passar a el que era potser el món de veterans de hoquei tradicional van decidir incorporar-se i provar aquest nou esport, de fer cosa d'uns 17 o 18 anys, i això ens va donar un nivell molt alt ja d'entrada. I ara actualment els dos equips de Rubí, masculí i femení, sènior, estan com a campions de la Lliga Espanyola. El nivell nostre és bastant alt, és bastant alt.
I és un esport, curiosament, dic curiosament perquè no passa pràcticament cap esport, que hi ha més noies que nois que juguen. Sí. A què ho atribueixes?
No ho sé, però a veure, en el hoquei tradicional també últimament estan pujant molt el nombre de noies. S'està subdividint cada vegada més les categories per equiparar-les més a les de nois, perquè en principi hi ha unes categories de base que van des del que seria un aleví fins a un juvenil, que són mixtes. I hi ha hoquei tradicional a Catalunya, s'està subdividint i hi ha categories de benjamí i prebenjamí que són netament femenines. De fet, el Sant Celoni de tradicional té un equip femení, si no vaig errat, benjamí, sembla que és benjamí. Mm-hmm. Això demostra una vegada més que la dona, la noia, s'està incorporant al món de l'esport i amb un èxit molt important.
Podríem atribuir-lo als patins, aquest èxit del hoquei, tant en línia com normal?
No, jo no ho diria tant en el món dels patins. Jo diria que l'activitat de patinatge és una activitat que li ha agradat molt a la joventut i als nanos, sobretot, no? Els agrada molt patinar. Llavors, en un món on fins ara hi havia nois, i era també masculí, la incorporació de la noia, que ha sigut molt ràpid aquests últims anys, potser perquè les noies s'han atrevit a entrar en esports on abans no hi eren. Vull dir, una noia abans, si parlaves de patinatge, anava artístic. De fet, fixa't que veure en patinatge artístic nois costa molt més. Uh-huh. Si miréssim la proporció, tenim moltes més noies fent hoquei que no pas nois fent patinatge artístic, no? Són dos tipus de mons molt diferents. Allò com casàvem sempre el nen la pilota i la noia la nina, no? Vull dir, no, aquests estereotips ja crec que s'han trencat pel bé de tots i les noies s'estan incorporant a l'esport i amb molta força.
El fet de que l'Ivan Tibau, secretari general de l'esport, fos patinador en el seu moment, jugués a hoquei, ajuden a la promoció d'aquest esport?
Jo crec que la tasca que està fent l'Ivan Tibau, sí, pot ajudar a la gent que el coneix. Jo crec que Ivan no està fent una tasca de promoció netament del seu esport, encara que, evidentment, doncs, quan se'l demana, doncs bé, de fet ens uneix una relació personal de fa molts anys, de quan era ell capità de la selecció catalana, que vam estar junts a Macau, que ara aquest any es farà el 10è aniversari i esperem fer un acte i també una miqueta de reivindicació de tot el que va passar després amb les seleccions catalanes de patinatge a Fresno i després la resolució del TAS a Roma, i bueno, farem algun acte aquest any també. De fet, l'Ivan Tibau continua jugant a hoquei. Fins ara estava l'any passat en el Girona i ara està en el Barcelona de veterans per la proximitat. Abans ell era regidor d'esports a Lloret i ara el seu secretari general d'esports de Barcelona aquest any s'ha incorporat en el Futbol Club Barcelona com a jugador.
Però desconeixia que seguia...
Continua jugant aquí a Sant Celoni i ve algunes vegades quan ens toca jugar amb els veterans de Barcelona. Bé.
Molt bé. Estàvem parlant abans del tema de les noies. Igual, tant si són noies com nois, a quina edat poden començar a jugar a hoquei línia? És a dir, aquí a Sant Celoni, quina edat és la mínima perquè puguin venir els divendres al Pallerol a entrenar?
L'edat mínima no n'hi ha. Això pot sobtar. Perquè un nen petit, de fet, jo tinc dos nets, tots dos han començat als 3 anys a patinar. Per tant, poden començar a patinar molt aviat. Una altra cosa és l'edat de competició. L'edat de competició podríem parlar d'uns 6 anys. 5-6 anys ja podien estar a prebenjamí iniciació i a partir d'aquí ja cap a dalt. Però sí, sobre aquestes edats. De fet, una de les facilitats que té l'esport del hoquei línia envers el hoquei tradicional, i ara aquells de hoquei tradicional han dit, posaran el crit al cel, és que un jugador que vol començar a patinar, un esportista, als 10 anys, 11 anys, difícilment acabarà aconseguint una bona tècnica de hoquei patins. En canvi, en hoquei línia, per la seva facilitat d'esport, és molt més fàcil que pugui assolir grans èxits en hoquei línia que no pas en hoquei patins. És curiós, però és així.
A vegades fa un paral·lelisme amb el futbol, que és, per agafar tècnica, és millor, he sentit a dir algú, que els nens comencin jugant a futbol sala una època per agafar tècnica i després que facin el salt gran, que així seran més bons. Es podria fer també el mateix amb el hoquei línia i el hoquei?
No s'ha plantejat mai aquesta... No, els nens comencen a patinar, evidentment a la seva edat, als 3 anys, el que fan és començar a patinar, mica en mica van progressant, van agafant tècnica individual. La tècnica individual pot durar fins a uns 13-14 anys, a partir d'aquí 15 ja costa més, encara que es pot anar millorant, però després ja és la tècnica d'equip. No. De fet, la Federació Catalana fa 2 anys vam portar 2 tècnics americans, molt bons especialistes en el que seria entrenaments, i fan també cursos per a entrenadors allà als Estats Units, i els vam portar aquí, vam tindre 150 nens d'entre 12 a 14 anys. Es van haver d'establir 3 torns de 40 i pico de nens per cada torn diaris durant tota una setmana per poder donar abast a tots, i va ser una jornada extraordinària per poder comparar la tècnica del que fem aquí, com partint del hoquei tradicional, a el que és la tècnica pura del hoquei americà.
Molt bé, el hoquei americà, doncs, que sobretot el hoquei en línia són els pioners, em comentaves abans que va sortir, m'ho explicat la història, que l'explicaràs millor, del hoquei gel, però després al carrer,
hoquei
els
gel, sí, a Califòrnia, sobretot, la gent patinava bastant pel carrer, i llavors hi havia jugadors de hoquei gel que, quan acabava la temporada, tenien encara ganes de continuar jugant i van començar a jugar pel carrer. A partir d'aquí van decidir, bueno, doncs fem un lloc tancat, van poder posar una pista d'esport curt, que es diu una pista sintètica, sobre una pista de gel, i en allà van començar a jugar. Per això les similituds entre els dos esports. Molt bé. Allà es organitzen competicions, tornejos internacionals. A Catalunya vam participar fa 2 anys a la Stat Wars, que és una competició per la 8a edició, que només poden participar estats. Gràcies a que un dels dirigents d'aquesta competició havia estat aquí a Catalunya jugant durant 2 anys va establir unes relacions d'amistat, com a estat, Catalunya va poder participar contra Michigan, Colorado, Califòrnia. Va ser una experiència molt, molt maca. Precisament per això, perquè només poden participar estats. I estava tant només Estats Units i 2 estats de Canadà i Catalunya. Perquè es feu una idea de les diferències de competició, en 13 dies es van jugar 752 partits simultàniament amb 3 pistes de gel, amb una instal·lació que tenia 4 pistes de gel.
Déu-n'hi-do.
Des de les 6 del matí fins a les 2 de la matinada, ininterrompudament.
No hi podien quebre els 100 i pico de partits.
És increïble. La logística que ocasiona tot això és molt, molt, molt important.
Perquè, Miquel, ara que farà 10 anys de Macau, us mostreu optimistes des de la federació en que el hoquei pugui competir oficialment?
Després de lo de Fresno, que hi havia moltes esperances posades, i de la sentència de Roma, estem una miqueta expectants. Optimistes, l'optimisme no es perd mai, però estem una miqueta expectants, perquè fins ara hi havia una escletxa dintre dels estatuts de la Federació Internacional, i aquesta escletxa es va tancar. Al tancar-se aquesta escletxa ens fa més difícil. En principi, les possibilitats que té ara Catalunya de poder participar com a selecció pròpia és si Catalunya arriba a ser reconeguda com un estat propi, no? En aquests moments, llavors ja sí que podria ser, no? Ara, de moment, avui en dia, està molt complicat. Està molt complicat.
Doncs, Miquel, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Pòdium.
A vosaltres.
Que vagi molt bé i molta sort amb el Club Hoquei Línia Sant Celoni a tirar endavant, i aviam si us podem veure competir ben aviat. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit.
Bona nit.
I abans de posar punt i final al Pòdium, repassem l'agenda esportiva del pròxim cap de setmana, si et sembla, Laia.
Agenda del cap de setmana, 18 i 19 de gener, aquí a Sant Celoni. Juguen els equips de la penya barcelonista Sant Celoni dissabte al Camp Municipal d'Esports. A les 9 del matí, 2 partits, Prebenjamí A, Vilanova del Vallès, i Prebenjamí B, Escola de Futbol Vallès. A 11:15 del matí, perdoneu, Benjamí A, Vigues i Benjamí C, Santa Perpètua de la Mogoda. A 11:45 del migdia, la via A contra el Canovelles i l'Alaví D s'enfrontarà a l'Ametlla del Vallès. A 14:45, Cadet A, Vic. A 3:00 del migdia, Infantil A, Atlètic del Vallès. I a 17:45 de la tarda, horari poc habitual del primer equip, s'enfronta al Palau Tordera, el derbi que comentàvem abans amb en Roger Puigverd. Diumenge, a 9:45 del matí, per a Benjamí C, Lourdes B i Benjamí E, Santa Agnès. A 10:45, a la B, Mollet, i a la B, C, Parets. A 12:15 del migdia, femení petit, Sant Feliu de Codines, i Benjamí B, que jugarà contra el Sant Fost. A 14:45, a la B, C, Parets. A 15:45, infantil B, rep el Cerdanyola, i a 17:00 de la tarda, juvenil A, davant el Sarrià.
En bàsquet, el dissabte començarà la jornada a 10:45 del matí amb els partits del cadet masculí Llívia i cadet femení Cardedeu. A 16:00 de la tarda, el júnior masculí s'enfrontarà al bàsquet 3 Viles. A 17:45 de la tarda, l'infantil masculí jugarà contra el Lliçà d'Amunt. I per acabar la jornada de dissabte, a 19:45, el sot 21 s'enfrontarà al Badalonès. I diumenge a la tarda, a 18:00, començarà el júnior femení La Garriga, i per acabar la jornada, a 19:45, el partit del primer equip femení contra el Granollers.
En futbol sala es juguen 3 partits al pavelló del Sot de les Granotes, tots dissabte. A 16:45 de la tarda, a la B, Rubí. A 17:45, cadet B, Martorelles. I a 19:00 de la tarda, juvenil, Parets.
I també jugaran al Sot de les Granotes, aquest cas el vòlei, a la B contra l'escola de Sant Gervasi a 10:00 del matí. A la mateixa hora també estarà jugant el cadet contra el Granollers, i a 12:00 jugarà l'infantil contra el vòlei Vigues. I fins aquí el pòdium d'avui. Recordeu que si voleu tornar-nos a escoltar, ho podeu fer a través de la nostra pàgina web www.sansaloni.cat/ràdio. I si ens voleu enviar qualsevol tipus d'informació relacionada amb l'esport saloní, ho podeu fer a través del nostre correu a podiumsansaloni@gmail.com. Res més, ens veiem la setmana que ve.
Que vagi molt bé, i sobretot desitjar-vos un molt bon any ple de salut i d'èxits esportius. Fins la setmana que ve.
Bona nit.